Benvinguts, moltes gràcies. Estic encantat de veure tanta gent, coneguda i no tan coneguda, però molt de suport a la Fundació Ben Maria. Com a president de la Fundació vull explicar-vos que la Fundació s'honora avui de presentar l'obra d'un gran pintor de Sitges, absolutament conegut, recordat, uns anys una mica oblidat, no del tot, però sí una mica, que volem reivindicar-lo com a gran figura representativa d'aquesta vila, del nostre patrimoni, no solament cultural, sinó també històric. I, per tant, com a Fundació Ave Maria, voldria explicar-vos el per què és la Fundació la que ho presenta, perquè és la Fundació la que se'n fa ressò. Sabeu que la Fundació, més enllà de la seva tasca prou coneguda i prou difosa, té un fons d'art molt important, un fons d'art posat en marxa, d'alguna manera ampliat, esperonat i consolidat per una persona que està aquí present amb nosaltres, que és el Lluís Barbadillo. Lluís, moltes gràcies, sempre saps que tenim una deuta amb tu que mai pagarem. Tenim en aquests moments en el fons d'art unes 200 o 250 obres dintre del que nosaltres pensem que és un fons de presència, d'imatge, de reconeixement i de valua per el que és la Fundació i sobretot per Sitges, a la que representem o intentem representar molt dignament. També la Fundació, durant aquest temps, els 28 anys llargs que porta funcionant i dintre d'aquesta funció de recol·lectora d'art, ha tingut també la vocació de fer-se càrrec d'una sèrie de col·leccions de famílies, de pintors molt coneguts o molt importants, que per lo que sigui no han estat ni, jo diria que ni difoses, ni ben reconegudes, ni formant part d'unes mostres o d'uns museus que poguessin reivindicar-les. Per nosaltres, en aquests moments, és el cas de dues col·leccions molt importants, la que avui presentem i la del pintor Josep Mirabent i Gatell, que també coneixeu, persona de Sitges molt coneguda, pintor que, no sé, per dir alguna cosa, té les pintures de la sala del Paranimf de la Universitat de Barcelona o del Liceu de Barcelona, etc. etc. Què és el que la Fundació de Maria fa amb aquestes, o vol fer amb aquestes col·leccions que té dipositades? Pues, bueno, més enllà de que, com sabeu, els que ja coneixeu la nostra seu del carrer Artur Carbonell, que sembla que ens falten parets per tenir els quadres representats i penjats allà, el que volem fer amb aquestes col·leccions és donar-les a conèixer i difondre-les, tenir-les presents, no només per la vàlua de les persones que les han fet, sinó també perquè aquesta obra mereix, no que Sitges, sinó que tothom que viatja a Sitges o que ve a Sitges sàpiga quina és no solament la seva història, sinó també la seva cultura. Aquests pintors formen part d'una cultura de Sitges absolutament impressionant, que d'alguna manera no pot quedar-se en el record o no pot quedar-se només amb el coneixement de tots aquells tècnics o de tots aquells estudiosos que, bueno, que d'alguna manera segueixen aquest tipus de coses. En els anys anteriors hem fet difusió de dos pintors que, dels quals no tenim fondos però que ens encantaria i d'alguna manera doncs, estan dintre del que són els museus de Sitges, i en aquest any publicarem l'obra del senyor Mirabent, que sabeu també, com acabo de dir-vos, que en tenim molts fondos, i l'any que ve probablement, si tenim fondos, que tampoc penseu que això és molt fàcil per a la Fundació, publicarem l'obra del pintor que avui tenim l'honor de presentar. Per tant, el primer que haig de fer és donar les gràcies a la part de la família que ens ha cedit la seva obra, aquí representats, nets del pintor, entenc? Bisnets, ja. Sí, bisnets. I que d'alguna manera doncs, han fet possible que tinguem aquesta obra. Quadros que estaven d'alguna manera dipositats i no massa ben tractats, que hem començat a restaurar. A l'entrada heu vist 6 quadros ja restaurats de tota la col·lecció de 40 i tants. Són quadros que han quedat fantàstics. L'obra, evidentment, del pintor és molt coneguda i molt important. També és veritat que el restaurador, que és una persona molt coneguda, Pep Pasqual, ha comentat que una pintura bona sempre és restaurada i queda bé, una pintura no tan bona a vegades, però el restaurador el que ha de fer és fer de pintor, no? I això no és el cas del pintor que avui representem. Per tant, un gran agraïment aquí, un gran agraïment a Sitges. Sitges i l'Ajuntament ens ha donat suport, ens dona suport constantment, no només amb la nostra actuació com a gestors dels nostres nois en la Fundació, sinó també sobre el tema de l'art, que considera que és no solament important per Sitges, sinó que és un complement del que nosaltres fem. Nosaltres estem absolutament convençuts que el món de la cultura i el món de l'ajuda en aquesta gent és un món molt, molt proper, encara que no ho sembli. La cultura no deixa de ser una expansió del sentiment i no deixa de ser una manifestació de l'admiració cap a unes altres persones, i l'ajuda a les persones discapacitades forma part d'aquest sentiment. I per tant, no està tan lluny com sembla, i nosaltres ens sentim molt curulls. Per tant, més enllà de que m'estic enrotllant i perdoneu-me, simplement el que volia és donar les gràcies a tothom, a vosaltres per estar aquí, que ja ho he dit, a la família per poder-nos presentar, i a l'Ajuntament per permetre'ns, en aquest marc absolutament inigualable d'aquesta ciutat, tenir la gran sort de poder estar avui en aquesta gran manifestació. Cedeixo la paraula a Isabel Coll, que com tots coneixeu és la gran valedora d'aquesta col·lecció i del que realment a Sitges hi ha, i és la que ha estudiat molt profundament l'obra del pintor Ferrer Pino que avui presentem i que té moltes coses que explicar. Per tant, li cedeixo la paraula. Moltes gràcies.
Està obert ja o no? Bé, gràcies a tots vosaltres per haver vingut aquí en aquest moment. Jo ara quan estava parlant ell, jo volia agrair als nets i a la neta i als besnets per la confiança que em van tenir ja des d'un primer moment. I a l'Anna, sobretot, a l'Anna, que era molt, molt bona amiga. I m'ha vingut a la ment dues coses ara que... Primer, l'any passat vaig presentar un llibre de l'Arcadi Mas i Fontdevila. Ara estic presentant Agustí Ferrer Pino i el problema de que, la possibilitat de que l'any vinent surti el llibre. No? I vull primer de tot dir que aquests dos pintors estan units per un fet que aquí ens va bé i aquí hi ha dos personatges que han nascut a través d'això. El seu pare donava classes particulars a una nena, que era molt amiga meva, la Paz, estava a casa al carrer on vivia en Mas i Fontdevila, a la casa on vivia en Mas i Fontdevila, i la mare d'aquests que han tingut la sort de que ens cedeixin la seva obra, aquests personatges cedeixin la seva obra, es va enamorar del professor, i això ho sabeu, suposo que ho sabeu, això, no? I tot això ho vivia jo, ho vaig viure, perquè, és clar, la meva àvia vivia al costat d'aquesta casa, no? I ara, quan us veiem vosaltres, no ho havia pensat, us ho prometo, cap dia ni cap moment, però ara, quan us he vist... He vist el teu pare donant classes allà a la finestra i la teva mare passant per allà, perquè és clar, que era, de fet era cosins de cosins, no? He pensat, fixa-t'hi les coses com són. Ara estic presentant el Mas, vaig presentar el Mas, i en canvi tinc la vivència que en una casa hi ha el Mas i el Ferrer Pino, que tot quedava junts. Penseu que per mi és la família tant de la vostra mare, i vaig ser molt, molt amiga del teu oncle i la teva mare menys, perquè les edats és una mica diferent, però de la Paz i tots ells hi tinc molt afecte. I ara m'ha vingut, disculpeu que és una cosa personal, però no sé, m'ha vingut aquí i crec que ho tenia que dir. I sobretot gràcies per la confiança que m'heu donat des del primer moment que veu creure que això podria ser realitat. Bé, abans de... Dit això, que no sé, no estava ni preparat ni pensat, us ho prometo, perquè no sé per què em surten coses quan estic a punt de parlar i de vegades penso que parlo una mica massa i potser, però la qüestió és que és així. Dic el que em sembla i així està bé. Jo crec que Agustí Ferrer Pino sempre m'havia interessat i potser sempre m'ha interessat per un fet que, no és que jo sigui una mica Ferrer Pino, sinó que el que m'agrada a mi és la llibertat, fer el que em dóna la gana, fer el que vull, fer el que puc, i això és el que va fer ell. I per això és les circumstàncies que després va tenir, com ens passa d'alguna manera en tots els que anem per lliure. Agustí Ferrer Pino, ja des del primer moment, i això vaig veure els estudis que s'han fet o bé d'aquest període, sempre parlen d'ho mateix. Parlen que als principis del segle XIX, al principi del segle XX, el que hi ha és noucentisme i ja deuen res més. Clar, això no pot ser, o sigui, s'ha de saber que en un període com és el primer moment del segle XX hi ha moltes més tendències, no solament hi ha noucentisme. I en aquest moment, això ho vam veure un dia en un treball que es va fer del Ferrer Pino, que és un treball magnífic, esplèndid, també fet per faig d'aquí, que esclar, es basava en voler veure els lligams de Ferrer Pino amb la pintura noucentista. Això no podia ser de cap manera, no? Esclar, el que s'ha de veure que en aquells moments no solament els que ens han dit per superficialment, sinó que es té que anar dintre i veure el que hi ha. I ell el que va fer és no quedar-se amb la superficialitat del que veia, o que podia fer-ho perfectament, sinó que en uns primers moments va anar cap a un altre punt, que és el punt del simbolisme. El simbolisme està present durant tota la primera meitat del segle, de la primera meitat del segle XX, està present. Els primers anys, els anys 20, els anys 30, segueix encara el simbolisme, malgrat que hi hagi noucentisme, malgrat que pugui veure una nova objectivitat, no? I hi ha una altra tendència, que també és desconeguda, però sobretot els pintors espanyols els van agafar-lo molt bé, que és el retorn a Velázquez. El retorn a Velázquez, retorn a la pintura espanyola. Jo em vaig adonar quan vaig fer l'any 86, vaig fer el primer estudi de Ferrer Pino, perquè mireu, aquí he portat els tres llibrets que per mi, mireu, he anat intentant, vaig fer també exposicions quan era, la vaig organitzar jo, no? Aquesta, la primera, que no sé com encara, no sé, vaig decidir que era el Prado, vam fer una, si te'n recordes, que ens vam passar la mar de bé, jo vaig passar la mar de bé, i sobretot la mare i la teva tia s'ho van passar també esplèndid, no? Perquè al final els vam deixar soles i vam dir que obrissin ells la porta, no? Perquè estaven, ho explicaven tot i va ser molt maco. Clar, aleshores, fixeu-vos, en el segle heu de veure que hi ha, nosaltres parlem d'impressionisme i parlem dels pintors impressionistes, però juntament amb els pintors impressionistes hi ha un Puvis de Chavannes, hi ha tota una sèrie de gent que són, ja en aquest moment, ja són simbolistes. I si anem a mirar més amunt, més avall, els prerafaelites. Tota aquesta tendència continua i continuarà amb els postimpressionistes. I paral·lelament amb els impressionistes, ja et dic, hi haurà aquests, però els postimpressionistes hi ha els navis, tota gent que segueixen les solucions també simbolistes. I és el que li interessa a aquest personatge. Però, esclar, aquest personatge li interessa això i està aquí vivint. Li interessa Puvis de Chavannes, li interessa Moreau, li interessa els alemanys, que això és molt important, la influència de Hans von Mares, tota una sèrie de personatges. Clar, tot això el que fa és una obra molt personal, que quan fa aquesta obra ben personal es troba que és un incomprès. Però ell, i això és el que m'agrada, diu, bé, sí que un imprès, però jo faig el que vull. Clar, de vegades, clar, devia repercutir en la seva família fer totes aquestes coses, però bé, si més no, ell va ser independent i va fer el que volia. Fixeu-vos, les fotografies, les obres que us passo són de la col·lecció. I aquesta col·lecció, el que és important, és que no és solament una sèrie de quadres que poden deixar, sinó que aquesta col·lecció, que afortunadament i gràcies a la família té a l'Ave Maria, es pot veure la trajectòria perfectament i fer un estudi de la trajectòria de Ferrer Pino, i això és importantíssim. Però en aquest moment el que fan els pintors castellans especialment, i en el cas d'ell, el que fan és posar que fa el color, que fa les formes, que fa els temes, o sigui, que ara ja ho veureu, ho entendreu millor amb el que es passa aquí. Però suposo que us ho adoneu, això era per explicació una mica d'aquesta influència. Com són els nens? I això sí que vull que també us fixeu. Els nens d'aquesta pintura dels anys 20, 30, espanyol, que ells surt, són uns nens seriosos, mireu, aquests nens, sembla que no hagin fet res, són bons nens, li diuen, tu posa aquí, tal, tal. I això ho fa Velázquez, els nens de Velázquez són seriosos, a diferència dels nens de Rivera o de Murillo, que són ja molt més, fixeu-vos, aquest és un de Murillo, que també és Manet, que treu aquesta obra, treu l'altra, però perquè veieu, no són aquests tipus trapelles, o sigui, bueno, Goya fa, per exemple, fa tipus trapelles amb els cartones per a tapices, no?, que fa gent del poble, però després quan retrata els fa sempre seriosos, com seria, i aquí Manet ho segueix d'ell. Però és perquè tingueu una mica idea. Aquesta també és un nen muntat a cavall, clar, la mirada i tot, de reull, d'on te surt, també de l'altre. O sigui, que ves veient, això no és pas ell sol, sinó que surt moltíssim. A més, tot això, veieu que aquest és de l'Hermoso, que també és de l'Hermoso, aquest que veieu aquí, i llavors aquestes ja són una sèrie de retrats, ell fa molts retrats, sempre els retrats ja són més com són, estudia posicions, com és lògic, aquesta és elegantíssima, que és la teva mare, i aquesta és, o no és la teva mare, és la teva mare, és elegantíssima, és com juga amb els gris, aquest, sempre que veieu el contrast del gris i vermell, com el blanc i negre i vermell és Ticià, quan és el gris i aquest vermell rosat és Velázquez també, llavors què fa? Què posa? A darrere, no sé si a casa vostra teniu aquesta cortinatge, això no ho sé, però si la teniu segur que era de vellut d'una altra manera, però ell fixeu-vos què fa, fa aquest cortinatge pompós per poder després posar la figura al davant, no? Però és interessant, o aquesta figura, aquests retrats en els quals més personals, també de perfil, mirant-nos a nosaltres, Hi ha també, i aquí, aquesta altra que es troba aquí, que també és una solució que es trobarem molt, que és posar al costat, jugar amb el bodegó i la figura. Aquest és d'Hermoso, per exemple, i aquest és de... I també molts cops busca la rialla, poques vegades, però busca la rialla, si li agrada la noia, la troba simpàtica, tal, i es troba molt moments aquesta solució que es veu aquí. Hermoso, i que ha fet aquest per no complicar-los la vida. Però que aleshores ja, quan, i és molt curiós perquè... després ja veureu que li diuen que ho deixi de fer això. O sigui, primer li diuen que deixi de fer el que està fent d'al·legories. Després li diuen que deixi de fer Velázquez, que seguiment que és la pintura espanyola, etc. O sigui, pobre, sempre li deien el que havia de fer. Això a través de les aquí teniu algunes que estan posades, fa referència a aquest fet. Sempre es veien en cor de dir-li el que tenien que fer. I ell ja ho sabia perfectament el que tenia que fer, no tenien que dir-li, no? Però sé, aquestes, com aplica Velázquez? Aplica Velázquez, no el Velázquez de la... Sempre dic que hi ha molts Velázquez, amb un. O sigui, no, el Velázquez de les Menines no és el mateix que el Velázquez de l'etapa sevillana, no té res que veure. Ni el Velázquez quan coneix el Rubens l'any 1625 és el mateix que un altre, no té res que veure. No? Però ell sí que agafa una figura, sempre hi ha una constant. Poc espai, poca perspectiva, poc espai, poca perspectiva, i alçaran aquests elements que sembla que estigui en una cuina, en una taula, que hi ha un pot, molt poca profunditat, molt interès, i uns retrats molt intimistes, que es veu molt perfectament el que estan sentint aquells personatges. No? En unes etapes hi ha un cromatisme bestial, no? A partir que coneix Rubens, quan coneix Rubens a meitat dels anys 20, tot li canvia la vida. Això, aquestes influències que tenen cada un d'ells, no? Fins al 1625 el que havia fet és seguint l'escola sevillana, i els colors són com els que miren ells. Aquests colors d'ocres, aquests colors marrons que mira aquest personatge. I aquí veiem aquest noiet, que és deliciós. És a dir, que fixeu-vos que l'únic que fa aquí és posar, de fet el protagonista és el que li dona a la Blancó la llum, no? Quan veus la llum que incideix és el que sobresurt, i aquests dos personatges el que fan és emmarcar aquest borret que ens ve cap a nosaltres, no? I tampoc, sense cap mena de profunditat, i aquests colors que us dic, aquests colors de la primera etapa de Velázquez. Però ara sí que vull que veieu, ja que parlem d'iconografia, el que és tot això del Prado. Aquest això del Prado demostra que aquest personatge ha llegit molt, i ha fet molt, i sap molt el que hi ha, i té una pressa enorme a tot el que és la cultura, i això s'ha de veure, tot això, aquestes coses tan fàcils no surten si tu no has fet una síntesi del teu cap, i això ho vull que quedi clar, perquè a vegades l'exterior d'una persona, la manera de ser, a vegades fa que solament veiem això, i que hem d'anar més enllà, igual que de vegades es donen... tens que mirar el que es pot donar, no tan sols qui és d'extern, sinó, i aquest és el cas, no? Aquí hi ha un estudi exacte de tot el que és els diferents déus de Grècia, des de Pales Atenea, Efes, tots estan posats per aquí, és que no posarem per aquí. Clar, jo quan vaig veure això primer vaig dir, bé, i on està Venus? No està ni Venus ni està Mart. Vaig pensar, com és que no està ni Venus ni Mart? I vinc a buscar. Pensava, no, cada un porta el seu atribut, perquè està el seu atribut. Clar, llavors, clar, vaig baixar baix, i aquí està Venus i aquí està Mart. Aleshores, fixeu-vos, Venus, què fa? Sitges, al punt d'aquí. I, fixeu-vos, Mart, aquí porta el gall. Per què el gall? Direu, perquè és el Prado? No. És el Prado, però va més lluny. No el posa perquè sí, perquè sigui el Prado. Mart i Venus es veien, Mart i Venus es veien d'amagat, no? I aleshores, de fest, li posa un que els vigili, i el posa, que es diu Alecteion. Alecteion és, en grec, bueno, al final els vigilen, i al final un dia ell s'adorm, i no, els dos es queden tota la nit junts, perquè el despertava a les 5, Alecteion el despertava a la matinada, i els altres marxava quan arribava a fest, no? Aleshores, quan a fest els hi tira, no sé si us heu vist mai algunes obres, que hi ha una xarxa que els hi tira a sobre i queden dintre la xarxa. Clar, aleshores, aquest, què el castiguen amb l'Ecteon? El castiguen a que canti el gall, l'Ecteon, que canti a cada dia a les 5 del matí, que és el que fa el gall. Llavors, clar, aquí, què posa? Aquí el gall està sí que està perquè la societat, però també està per la relació que hi ha de Mart i Venus. O sigui, tot això no surt perquè sí. I això és el que vull que vagi, que aneu agafant aquesta figura. Ja dic, el Prado es podria anar mirant, jo he portat amb els alumnes moltes vegades al Prado a explicar el que és els atributs de la mitologia, tal, perquè són tots i la manera que estan aquí posats, i vaja, estan encantats sempre de veure. No? I aquesta mitologia, que pot ser d'aquesta manera, com això és una cosa d'ell, o pot ser també, això és d'Hermoso, però també ho podien trobar. Fixeu-vos a la mà que té aquesta noia. Aquest és Mart i Eros, no? Estan aquí posats, que hi va fer. Fixeu-vos les cames, les potes d'aquest cavall. Si mireu les potes, jo des del que vaig veure sempre estic mirant, semblen de dona, aquestes potes, mireu, aquests cavalls no es preocupa per res. Ja li va bé, no? Ja li va bé. Aquestes són com primes així. I aquest és d'Eugenio Hermoso, que què és això? Quin símbol amb la poma? La poma o pot ser Eva, és el símbol d'Eva, o és el símbol de Venus. I aquí està posat, és una Venus moderna. I ell va seguint fent, fa aquestes figures interiors, nusos, seguint aquestes peculiaritats. Això seria una mica orientalista, ja veurem quan se restauri què surt aquí. I aquí és el que abans m'he passat. Aquesta és la que m'he quedat abans, que pot ser, això no és això. I aquí us posava aquesta color perquè veieu com també s'assembla al Néstor Fernández de la Torre i cromàticament, fixeu-vos això, i fixeu-vos en Néstor Fernández de la Torre. O sigui, tota aquesta manera és exacta del que fa. O bé, aquest pescador i la sirena, que veiem tots aquí del Fred Lighton, que és la mateixa solució, la ninfa i el pescador, a vegades la veureu com a sirena o com a ninfa. Si la veieu com a ninfa, es veu les cames i l'altra es veu com a cua de peix. I després ja, per acabar, hi ha aquestes, fixeu-vos que l'interès pel nu. L'interès pel nu, que ell ens dona aquesta idea que és Venus. Sempre que veieu una figura amb un mirall, no penseu que és res, que es mira, no, és Venus, el símbol de Venus. Aquesta figura és la Venus púdica, veus que aquí està amb la mà, el pubis, i al fons hi ha el mirall. Per la bellesa, que hi ha tot així, ell afegeix tota una sèrie també de pots, de tractament de bellesa, diríem, però és el símbol de la bellesa. Però sempre que veieu un dofí, un mirall, és Venus. I aquí, mireu, us he posat un altre, per exemple, aquest de Rubens, que és un altre que està en mirall, és Venus en mirall, i aquí, fixeu-vos, la Venus púdica, la Venus de Nido, que és la Venus púdica, és aquí i aquí. O aquesta altra, veu aquí, és el que hi ha, en aquest cas hi ha el dofí, que també, perquè ell arriba amb un dofí a la platja, etc., són les teories. I ell fa aquestes dues, llavors aquí, un altre cop al mirall, i aquí que porta la poma, és a dir, els símbols, aquí posa dos símbols, i aquí també sembla que porti mitra com una... el cap, i aquí us he posat aquest exemple de la poma, i aquest és el moment de Paris, que és per triar, que li dona la poma al País de les Pèrides. I jo, amb tot això, com podeu veure, que és de Hans von Mares, perquè també Mares, que va molt lligat amb això, i jo volia, amb aquesta, ja dic, mitja hora, potser m'he passat una mica, disculpeu-me, però jo volia que en un poc temps veiéssiu i que us quedés una visió diferent del que teniu de Ferripino. Que no és que sigui, o que podríeu tenir de Ferripino vista amb una certa superficialitat. És a dir, que m'agradaria que veiéssiu que estava dintre del món, que la seva circumstància, la seva variació té un perquè ser, i que caldria aquesta figura que fos d'alguna manera més reivindicada. Clar que aquí el pal és que Sitges, hi ha tants pintors, tantes coses que a vegades costa, però vaja, que aquest es mereix ben bé d'alguna manera una reivindicació, i no tan sols amb aquestes obres que hem portat, sinó la quantitat d'obres magnífiques que estan a col·leccions d'aquí, perquè clar, això és una cosa, però és clar, si aneu mirant totes les col·leccions que entreu a les cases, o hi ha col·leccions molt grans que està tot això, que evidentment, si es fa el llibre de l'Ave Maria, es posaran per valorar totes les altres obres que estan a Sitges, no? Perquè no deixarem pas això únicament, perquè si es vol valorar un pintor, s'ha de jugar amb tot el que ha fet per intentar-lo valorar. No? I bé, jo solament us poso aquesta, la poma que li dona, que és un altre cop el nostre agraïment a tots vosaltres. Vosaltres heu donat això i heu fet aquesta donació, que és magnífica per tots vosaltres, i a la vegada vosaltres també us ho tornem d'alguna vegada, dient que intentarem fer el possible perquè el Ferripino segueixi tenint un lloc a la pintura catalana. Gràcies.